Clar, vostès l'han escoltat de tant en tant, allò que portem de legislatura, però ara l'escoltaran més que no pas en els diferents plens municipals d'aquests dos anys llargs de legislatura que portem. Elena Alonso, bon dia, bona hora, benvinguda.
Bon dia, Vicenç, gràcies.
Com esteu?
Bé, encantada d'estar aquí amb tu avui.
I una mica nerviosa.
També una miqueta nerviosa.
Això passa sempre, les primeres vegades. Comencem una mica per com faríem fa dos anys enrere. Elena Alonso ve aquí en qualitat de portaveu del Margalló. El Margalló, d'entrada, té la intenció de presentar-se a les properes municipals com a partit?
Sí, com a partit, sí, i jo com a candidata.
Sota el paraigües d'algú o en solitari?
La nostra intenció és caminar en solitari.
Caminar en solitari.
Sí, també va ser un dels motius pels quals vam decidir desfer una miqueta la coalició que teníem amb el Partit Socialista de Sitges, perquè vam considerar que, bueno, que el Margalló també, també hi havia una sèrie de coses amb les que no acaben d'estar d'acord i, bueno, hem decidit que el Margalló havia de començar ja a caminar una miqueta sol.
Coses que d'alguna manera tenen relació, no sé, amb poder vindicar més les botigues, els problemes de les botigues? S'entén que en solitari es pot defensar més aquest?
Sí, bàsicament.
Bàsicament?
Sí. En solitari som més forts defensant a les botigues.
Ho dic perquè no és el primer cop que els oients també ho recordaran, que els veïns de les botigues, a vegades sota el paraigües d'algun partit, a vegades en solitari, a vegades s'hi han trobat, a vegades hi ha hagut desencontres, a vegades sempre hi ha hagut aquest, no sé si dir, una certa consciència que en el fons, si no es va en solitari, no s'acaben de defensar-les.
Sí. I també t'haig de dir que he tingut uns bons companys, o sigui, guardo un bon record d'ells.
És a dir, res a veure amb...
No,
amb friccions
absolut,
de cap tipus.
En absolut, m'han ensenyat, he après i estic contenta també d'aquesta etapa.
És a dir, allò que en dirien els castellans, una separació amistosa.
Exacte. Sí, un mutu acuerdo.
Un mutu acuerdo. Us ho veu pensar molt o no, aquesta separació del PSC? Fins i tot pel que podia suposar des del punt de vista d'estratègia de grup a dins el ple municipal o tot plegat?
No, tampoc ens ho vam pensar gaire. També els últims moviments del meu partit, del Margalló, tenint ja una intenció de vot diferent amb el que van ser els pressupostos i tal, ja vam veure que la nostra línia ja no era tan paral·lela i començàvem a tenir altres vistes, altres... formes de veure les coses i vam decidir que era el moment ideal.
O sigui que d'alguna manera aquell posicionament del PSC de suport als pressupostos amb aquell d'acord amb el govern va ser com una mena de punt d'inflexió.
Totalment.
Sí?
Totalment, sí. Sí, perquè les botigues de Sitges i el poble de Garraf gairebé no estaven ni contemplats amb els pressupostos. És inviable que el meu partit, que ha nascut a les botigues de Sitges, pugui donar suport a un govern que no el té en compte.
Fem una mica de context. Quant de temps fa que esteu a les botigues?
Jo visquent fa 17 anys.
17
ja.
anys. Us ho pregunto perquè ho hem preguntat manta vegades, quan hem parlat amb persones que viuen a les botigues o quan formen part de llistes polítiques. Això que passa és crònic? És a dir, aquest, no sé si dir malestar o aquest... o aquesta vindicació que té les botigues amb les seves coses que mai acaben d'aconseguir-se, és crònic?
Sí, ho portem ja a la nostra genètica. Sí, el mateix que neixes amb els ulls blaus.
No hi ha hagut cap moment en què allò de dir, mira, algun govern ha donat la sensació que una mica més o una mica menys, o...
No, la veritat és que no. La veritat és que no. És més, si mires els programes electorals, no del 23, sinó d'anys anteriors, tothom, tots els partits porten les mateixes propostes per les botigues de Sitges i el poble de Garraf. També és cert que som un barri limitat i que amb més propostes de les que ja porten no es poden fer, però és que ningú ha fet res. Ningú ha fet res, ni el Partit Socialista, ni amb un govern d'esquerres, ningú ha fet res, amb la qual cosa doncs, haurem de nosaltres reivindicar els nostres drets i el que necessitem.
No va servir tampoc massa l'època d'en Josep Maria Martínez com a regidor?
Bueno, des del punt de vista va afavorir una miqueta el que és el barri de Garraf 2, que sí que es va fer un canvi d'enllumenat, però la veritat és que de coses tangibles al barri no ha quedat res. O sigui que, bueno...
És a dir, que la llista de greuges
no
s'ha fet més curta.
No, al contrari. Al contrari, el temps va passant, cada vegada les coses, com no es cuiden, es van deteriorant més, continuem pagant impostos com el que més, però no rebem, amb la qual cosa pues, ha arribat un moment que hem de cridar.
O sigui que sí, tornem a fer aquella pregunta de sempre de se senten de Sitges, vostès?
Plenament.
Plenament.
Jo sí, jo soc
sitgetana. En canvi, des del punt de 100%. Vista del feedback de la reciprocitat de serveis...
No. Jo entenc molts veïns i veïnes meves quan em diuen estaríem millor a Castelldefels. Home, no estaríem millor a Castelldefels. Nosaltres som d'aquí, estem orgullosos de ser de Sitges. El que hem d'aconseguir és tenir els mateixos serveis perquè el que va bé pel centre ha d'anar bé per la resta de barris. I un clar exemple el tenim ara amb el contracte de la neteja.
Ara ens hi posarem.
Les coses no funcionen, Vicenç.
Passo abans per les obres del passeig, de les botigues.
Sí.
Perquè, diguem-ne, es va assenyalar que la setmana passada, em sembla, perquè els dies passen molt ràpid, era el dijous que descarregaven aquells mòduls propis de les obres.
Sí.
A partir d'aquí, en sabeu alguna cosa més?
Bueno, el govern no s'ha posat en contacte ni amb els veïns, ni amb cap associació de veïns, ni amb la Federació d'Associacions, i molt menys amb mi. Amb la qual cosa, no, informació no tenim. L'única informació que tenim és la que l'Ajuntament va decidir penjar, que és la fotografia de la senyora Carbonell amb un tècnic de l'empresa mirant els contenidors que, per cert, estan col·locats a la zona d'Unar, on sempre aquest govern d'esquerres i sobretot la senyora Gasulla ha volgut defensar. Vale? I en allà estan. Amb la qual cosa, a part d'això, res més.
No ha passat res més des d'aleshores, eh?
No, les màquines estan treballant.
Fora que els veïns baixen a mirar.
Exacte, sí. Les màquines estan treballant, però no ha vingut ningú a dir-li als veïns les afectacions que tindrem de tot.
És a dir, es començarà així, es farà això, es farà...
Re de re. Si nosaltres sabem, si el Margalló sap coses, és perquè el Margalló s'ha proposat i parla, i truca, i esbrina... tot el que passarà al barri. O sigui, aquesta notícia que va dir la senyora Carbonell de que les obres durarien entre 9 i 11 mesos, això és erroni. Tenim confirmat per l'empresa que menys de 2 anys no durarà aquesta obra. O sigui, de 9 a 11 mesos a 2 anys va molt.
És a dir, 24 mesos,
24
més o menys?
24 mesos després. Que hi haurà afectacions al tràfic? Lògicament hi haurà afectacions al tràfic, a les línies d'autobús. Nosaltres ja sabem quines són les afectacions. Les publicarem aquesta setmana perquè entraran ja aquesta setmana. L'Ajuntament no diu res. És que, com és possible? És que són 3.000 veïns, més de 3.000 veïns al barri de les botigues de Sitges i aquest Ajuntament, encapçalat per la senyora Carbonell, és incapaç de posar-se en contacte amb ningú, encara que sigui amb un veí, que li caigui bé i dir-li hem de parlar, convoca'm els teus veïns que vinc a explicar-vos. No ho ha fet. I per lo que veig, no està a la seva agenda, perquè les botigues no està a l'agenda d'aquest govern.
Per tant, un plat de la balança hi ha, evidentment, una obra molt esperada pel veïnat,
totalment.
I a l'altre plat de la balança hi ha tota la informació de l'obra que el veïnat no...
Tota
no
la desinformació. És que no sabem ni tan sols com serà aquest passeig, perquè és un passeig que es va començar a parlar in illo tempore,
sí,
que ara, els últims projectes són del 2015, 2010 i 2021, penso. A ningú ens ha explicat res. És un passeig marítim, Vicenç, que no tindrà mai un arbre. O sigui, estem parlant dels parcs climàtics, que també se'ls omple la boca amb aquest govern, a la senyora Gasulla, al pàrquing de Can Robert, que serà un parc climàtic, etc, etc. Nosaltres tindrem un passeig marítim de formigó sense un arbre. És lògic? A dia d'avui? És impossible. Llavors, com aquestes, 25.000. Com aquestes 25.000. Fa poc, fa 4 dies, ens van posar papereres noves al passeig marítim. Home, sí, ja les estan traient totes. No gastis els cèntims. És que és una darrere l'altra. És una darrere l'altra.
Heu format part del grup de partits de l'oposició,
com
dèiem els oients, no tota l'oposició, però part de l'oposició, que signeu aquesta proposta de ple extraordinari que tindrà lloc demà a partir de les 3 de la tarda. 3. Com veu viure, i sobretot com veu viure des del punt de vista ja de partit polític que participa en el ple municipal de manera independent, aquella mitja hora abans del ple municipal que va aprovar finalment el dictamen del contracte de la neteja. Aquell debat que hi va haver entre si s'ajornava o no s'ajornava, com ho veu veure això?
Va ser sui generis tot. Sí, perquè nosaltres vam veure el dia abans de que faltaven molts documents, vale? Faltaven uns annexes i ens vam estar trucant, fins jo vaig trucar amb uns companys per dir, escolta, soc jo que no ho sé buscar, ajudeu-me, no, és que falten, bueno, pues ho direm, però clar, vam arribar al dia del ple dient, escolta, primer que aquests legajos amb més de 1.000 fulles és impossible mirar-les, és el contracte més important que té aquest ajuntament. Els veïns i veïnes de tot el municipi arrascaran molt la butxaca, per això hem d'estar molt convençuts de que això està bé i de que tirarà endavant, perquè és la voluntat de tots tenir un bon servei de neteja i de recollida de residus. Però bueno, aquests annexes no van arribar, vam estar parlant, al final la senyora Carbonell va dictaminar que si la majoria de l'oposició decidia o donar un vot afirmatiu per retirar el punt, es retiraria, i van haver uns companys, que jo també ho entenc, que van dir que no, perquè el seu vot tampoc anava a canviar i que els hi donava igual i que tiraven endavant. A partir d'aquí, amb el vot del Partit Socialista, amb la seva abstenció i de Guanyem, aquest contracte va tirar endavant. I què és el que va passar? Bueno, pues que al cap de dos dies...
Perquè com en veu sortir d'aquell ple?
Tristes, decepcionats. Decepcionats de pensar que el govern s'estava adonant de que realment a tota l'oposició ens havia mancat una informació molt important, com són pressupostos, com són plànols, com són referències cadastrals, moltíssima informació que podien haver derivat o no un canvi de vot o no, però almenys el que nosaltres necessitàvem era tota la informació. I que el govern sapigués això i volgués continuar endavant, no dir, fem un stop, anem a mirar tota la documentació i tornem a encabir un altre... Perquè fins i tot l'alcaldessa ho va dir, es pot fer un extraordinari si és necessari. Home, doncs frena, fem bé les coses, perquè mira on estem.
Per tant, entenc que no us va convèncer tampoc l'explicació de la secretaria de l'Ajuntament?
En absolut.
En absolut.
Home, que digui que jo, que potser a lo millor aquests annexes pesen tant que fora inviable enviar-los, però si al cap de dos dies estaven penjats a la DIVA i a la Generalitat. O sigui, per uns sí, per uns altres no.
Ai. Per tant, em veu sortir decepcionada. I sí. Què va passar després d'aquell ple?
A partir d'aquí vam començar a descarregar, almenys parlo per mi, vaig començar a descarregar tots els annexes a partir de la Generalitat de Catalunya,
sí,
quan ho va penjar. I els vaig començar a mirar, perquè no havia tingut abans la possibilitat. I clar, un què és el que fa? Pues mirar el seu barri, és el primer que vaig fer. I vaig dir, vamos a ver, les botigues de Sitges. I vaig agafar una primera fulla que em va venir que estava marcant els residencials de més de 10 habitatges, de més de 15, tal. I jo vaig anar a buscar casa meva.
Mhm.
Dic, ui, casa meva està pintada de blau. Dic, a veure què és, blau? Dic, només un habitatge? Però si som 36 veïns, com pot ser? Clar, la raó, vaig començar a buscar, jo ja m'ho vaig imaginar, vaig buscar tres exemples més i vaig veure que estaven catalogats com residencial d'un únic habitatge. El que passa és que si mires el registre de la propietat...
Sí.
Aquests edificis de més de 36 veïns no tenen feta la divisió horitzontal, amb la qual cosa aquest govern ha permet un contracte i ha permet mirar unes taxes tenint en compte que, per exemple, a les botigues de Sitges falten per comptabilitzar 157 habitatges que jo he pogut controlar. Llavors, clar, quan comences a veure aquestes coses, te n'adones de... Dic, bueno, vaig a mirar al centre de Sitges, parlo amb altres companys, els dic el que està passant, ells també comencen a mirar i em diuen, aquí també està passant el mateix, fins i tot amb vivendes d'HPO, d'aquí de la Plana. Escolta'm, tenim un problema molt greu.
Deixa'm ara que us pregunti, però des del punt de vista del coneixement, haig d'entendre que aquests 36 habitatges d'on viviu, cadascú deu pagar a hores d'ara la taxa de residus.
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí. Tots el paguem. Els 66 euros de...
Això és
el rebut de 66
d'acord,
euros.
D'acord.
Sí, sí.
Aleshores, diguem-ne que hi ha coneixement que existeixen aquests habitatges. Em
Entenc
refereixo,
jo que
eh?
Sí.
D'acord.
Hi ha uns,
ja està.
Hi ha uns que crec que només paguen un únic rebut. Per exemple, en el meu cas, jo estic de lloguer i com tot el meu bloc
té un únic propietari,
només paga un rebut. O sigui, aquest ajuntament el que està fent és deixar d'ingressar uns cèntims per beneficiar el meu barri per un contracte de neteja.
Però voleu dir que el propietari de l'immoble paga només 66 euros?
Home,
per tothom?
Hauria de
ser,
no?
Jo ara pregunto des del desconeixement.
Això, Vicenç, ja ho desconec.
Sí.
Però hauria de ser, la lògica seria
però
aquesta.
La lògica seria, evidentment, que cobrés que pagués el que hagués de pagar i ho repercutís en els inquilins.
Sí.
No? Però d'acord. És a dir, aquests aspectes són els que us van fer arrufar el nas sobre el contracte de neteja.
I a partir d'aquí comences a mirar, te n'adones que, per exemple, en les botigues de Sitges, la neteja per dintre i per fora dels contenidors de la brossa es farà només dues vegades l'any. Dius, home, que tenim una urbanització com és el Garraf 2, on hi ha aquests senyors des de fa moltíssim de temps, i ho estem reclamant per tot arreu, passa també a Quint Mar i amb altres urbanitzacions, has de baixar tu amb la teva bossa a la mà
fins al
o al cotxe o amb la moto, però és que ningú té en compte que hi ha gent, persones grans, que no tenen cotxe. A veure, és que no has de necessitar un cotxe per portar la brossa. Llavors, em mires aquest contracte i dius, és que ningú ha estat capaç de dir, hi ha uns barris aquí a Sitges, no només les botigues, sinó uns altres perifèrics, que tenen unes necessitats especials. Llavors, senyor tècnic de l'empresa Pitiplim, Pitiplom i Pitiplum, més el nostre tècnic, que en tenim uns quants, anem amb aquests barris, anem a veure com es pot solucionar això. Nosaltres no hi trobarem solució. Aquesta empresa potser, si licita, no ens interessarà, perquè ja ens ha dit que no robarà. Escolta'm, hem d'adequar els mitjans d'aquestes empreses a les necessitats dels barris. Punt, no hi ha una altra solució.
Una qüestió molt bàsica. No hi ha hagut mai oportunitat de parlar d'això? Fins ara que han tingut vostès coneixements del contingut del plec de condicions?
Vam tenir dues reunions que va fer el govern amb nosaltres. Fa un parell d'anys que ho vam fer, la primera aquí a l'escola d'adults.
A la que referia, el regidor Nacho Rubí, a finals de l'any passat. Sí.
Exacte. I després ens van convocar amb una segona perquè suposadament ja tenien enllestit tot i ja s'havia millorat. Era exactament el mateix que la vam tenir aquí a la sala de plens d'aquí de l'Ajuntament.
Per tant, el que heu acabat llegint és...
És exactament el mateix. No ha canviat res, absolutament res. Bueno, sí, l'únic que ha canviat és que ara aquesta empresa tindrà una altra empresa que pagarem tots, vale, per fiscalitzar i per vigilar que facin bé la feina. Escolta'm, és que no hi ha per on agafar-ho. Tu creus que és normal que contractis algú perquè treballi aquí a la ràdio i que al mateix temps contractis amb una empresa per fiscalitzar que aquest nou senyor fa bé la feina? Et dirien, Vicenç, hi ha un problema, no, a l'empresa? Pues aquí passa el mateix. I a sobre ho acceptem.
Esclar, quin recorregut pot tenir el ple de demà, tenint en compte que... Anàveu a apuntar alguna altra cosa, tenint en compte que en el seu moment secretaria va avalar que es presentés aquest dictamen al ple i, per tant, la votació conseqüent i l'aprovació.
Sí. Jo aquí, primerament, vull fer un matís.
Vinga.
Perquè vaig estar escoltant l'entrevista que li vas fer l'altre dia al regidor Oliver.
Albert Oliver Rodés.
Sí. I ell parlava d'una moció, de que havien presentat una moció. No, això no és així. L'oposició no ha presentat cap moció. No hem entrat cap instància en una moció. Nosaltres hem demanat un ple extraordinari que, tal i com diu el ROM, només amb una quarta part de l'oposició que estigui d'acord ho podem demanar. I tot el que tots els acords que hem demanat, que són 5, començant per el derogament del contracte de la neteja, acabant amb la dimissió de la regidora Guiu.
Tot i que el document comença parlant de proposta d'acord dels grups municipals.
Propostes d'acord.
I una proposta d'acord és una moció.
No.
No?
Aquí nosaltres no vam entrar com una moció.
Però ho dic perquè en el ple municipal les propostes d'acord es consideren mocions. Però aquí també jo només ho apunto. En qualsevol cas, vostè sol·licitava un ple extraordinari.
Aquí vam plantejar un ple extraordinari i està acceptat, amb la qual cosa jurídicament té totes les vies d'un ple extraordinari.
Amb 5 acords d'aquest ple extraordinari.
Amb 5 acords, perquè una moció no és vinculant, però els acords d'un ple extraordinari sí. Llavors jo el que vull saber és, bueno, quan arribi demà, com acabarà això.
És que, és que ens ha cridat l'atenció perquè l'ordre del dia del ple de demà contempla, o almenys si ho hem llegit bé, el debat sobre el primer d'aquests acords i no de la,
sí,
i no de la resta.
Això és un
ho heu vist això també,
sí,
eh?
Sí, sí, això és un tema que fins i tot ho vam parlar amb, tant amb la secretaria com amb l'alcaldessa.
Sí.
La secretaria ens va dir que dintre d'aquest punt número 1 estaven inclosos tots. El que passa és que nosaltres el que volíem era tenir-los separats tal i com es va presentar debat separat. Bueno, en un principi suposadament podrem fer debat separat.
D'acord.
Ja ho veurem demà.
Però és a dir,
ja
com a mínim
demà.
La resposta que heu tingut és que aquest enunciat respon als 5 punts que vostè es demanava.
Exacte. El tema també era, i ho vam deixar així, que ho vam estar parlant amb tota l'oposició que ja estava coordinant o qui coordina tot això per part de l'oposició, és la senyora Gallardo, vam decidir deixar-lo així perquè corríem amb el problema o la dificultat de que si tornàvem a entrar un per un a totes les peticions,
sí,
a lo millor, com això és només voluntat de l'alcaldessa, a lo millor no se'n respectava la data que ja teníem i havien d'anar
a un altre,
amb un altre que penso que arribava a ser el 13 de gener.
Ah, d'acord.
Sí, 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 perquè clar, començaria a comptar des d'ahir.
Al final.
I vam dir, això s'està... Això està,
sí, sí, això s'està desbocant.
S'està desbocant, no. Anem a deixar les coses com estan. Però sí que és cert que una de les coses i una de les voluntats que tots tenim,
sí,
del ple extraordinari de demà, perquè segur que totes les empreses que estan licitant o que volen licitar estan molt pendents d'aquest extraordinari, és per dir, senyors, ho estem mirant absolutament tot i que aquests senyors també tinguin molt clar que tot el que han presentat ho compliran. Entès? O sigui, i que també puguin dir, ostres, és que potser no ens interessa, amb aquestes
D'acord.
condicions.
Voleu dir que les empreses siguin,
sí,
ben conscients que s'estan mirant fins l'últim...
Clar, és que aquest contracte que durarà 5 anys, perquè també recordo que no hi ha possibilitat de pròrroga, vale? Perquè es va votar i es va aprovar per majoria simple, no hi ha probabilitat de pròrroga, aquest contracte de 5 anys, d'aquí un any i mig, potser hi ha un canvi de govern, que això espero. Que estigui tot bé. Que estigui tot bé.
No, les licitacions, diguem-ne, que es travessen legislatures.
Clar. Per això. A veure què és el que hi ha. Demà sortirem de dubtes.
Esclar, heu demanat moltes vegades la dimissió de Cristina Guiu.
Sí.
Teniu una certa esperança que demanant-la una vegada més?
No dimitirà. No dimitirà perquè ja s'ha vist, els hi dona igual. O sigui, jo no ho entenc com una persona... Clar, que això és una empresa pública i jo de vegades penso com a empresa privada, no? Que sempre dic, ostres, però una persona que està fent que un departament vagi malament, el gerent de l'empresa la continuaria tenint, la continuaria pagant? No, l'hagués votat. I per què aquí no? Què hi ha? Que ja que no sabem que aquestes... Bueno, ja ho va dir el senyor García quan va llançar aquella pregunta al ple, que va dir només el senyor Guiu, només el senyor Oliver, l'alcaldessa i jo sabem perquè
vostè
està aquí.
Sabem
el que sabem, que ningú sap res.
No, perquè tampoc hem pogut treure més d'aquella intervenció.
No, perquè va llançar la pedra, però no,
i no n'hem sabut res més.
Bueno, doncs aquesta senyora no està fent bé la...
Si és que veritablement aquella intervenció responia alguna cosa, eh?
Aquesta senyora no estava fent bé la seva feina, però és que aquesta senyora ja li ve O sigui, aquesta senyora ja porta una herència, eh?
Us ho pregunto per allò del punt de vista pragmàtic, eh? Perquè l'oposició ha demanat reiteradament la dimissió de Cristina Guiu i tothom sap que o la pròpia interpel·lada ella mateixa fa el gest o l'alcaldessa fa el gest, o si no, diguem-ne, des de l'oposició no es pot anar més enllà.
No,
és per, que... Per tant, diguem-ne que aquest
punt... Sabem que aquesta senyora ni renunciarà per voluntat pròpia, ni l'alcaldessa, que en realitat és la que té i la que mana sobre totes les regidories, ella és la representant de totes les regidories. Ella l'únic que fa és delegar en els regidors esto, esto y esto, però ella és la responsable final de tot. Tampoc dirà que marxi. Bueno, pues haurem d'acabar el mandat amb aquesta senyora i demanar, pregar i... perquè comenci a fer bé la feina, sobretot al barri de les botigues.
Us preguntem el mateix que li preguntàvem a Eva García, perquè és clar, com dèiem, aquí hi ha part de l'oposició, però evidentment no signa aquest document al Partit dels Socialistes, que és, diguem-ne, la part important de l'oposició que quedaria, que quedaria aquí. Què espereu que pugui fer el PSC?
No ho sé. Sincerament, no ho sé.
Sí, hi heu pogut parlar?
Jo no he parlat amb ells.
No, d'acord.
No, jo no he parlat amb ells. Sí que és cert que ells, lògicament, van mantenir la continuïtat lineal de si jo vaig fer un vot d'abstenció i amb aquest vot aquest
es
contracte
va
es va aprovar, pues continuaré. Però sí que és cert que, ja li dic, jo no he parlat amb, amb ells, però ho sé per la senyora Gallardo, que ho va comentar, signeu vosaltres, estarem al cas, ho mirarem tot i... Depèn del que hi hagi, podem canviar o no el sentit de vot.
Depèn del sentit que prengui el debat de demà.
Exacte. Més que el sentit de lo que prengui, tota la informació, perquè lògicament nosaltres tot el que estem esbrinant es traspassa. O sigui, aquí estem fent entre Junts per Sitges, el Margalló i també...
Partit Popular i Vox, els signants i fets per Sitges.
Exacte. I Sitges estem fent un exercici de treballar en comú i penso... que potser és de les primeres vegades que jo veig a l'oposició treballant només amb un objectiu, però és que l'objectiu és Sitges. Que tot vagi bé per Sitges. El que és bo pel centre ha de ser bo per les botigues, ha de ser bo per Quim Mar i ha de ser bo per Can Girona, per tothom. I si hi ha barris, hi ha urbanitzacions que tenen necessitats especials, s'ha de mirar. I jo... Una de les coses per les que estic contenta és per veure aquesta cohesió que hem tingut des de l'oposició per dir això no s'està fent bé, anem a intentar redreçar les coses.
En aquest
sentit...
Però
sí que és cert, sí que és cert que qui va impulsar tot aquest moviment va ser el Margalló amb Junts per Sitges.
D'acord. Diguem-ne la iniciativa de poder fer un ple extraordinari.
Sí, ens vam reunir... Junts per Sitges i el Margalló vam començar a parlar de tot això i vam dir s'ha de demanar un extraordinari i a partir d'aquí quan ho vam tenir molt clar vam parlar amb la resta de forces per saber si ells també ho veien com nosaltres i lògicament van dir que sí a la primera.
Per tant, tenien entenc que hi ha una certa interiorització també de les mancances que heu exposat del contracte de neteja a la zona de les botigues i de Garraf.
Totalment. És el que et deia
al principi. I que és necessari que el plec de condicions incorpori aquestes necessitats. No?
Exacte, però no només a les botigues.
Sí.
Ho dic tot arreu. A tot arreu. No és possible que hi hagi barris que ho tinguin tot i hi ha barris que l'únic que fan és pagar i no tenen absolutament res. És que estem com amb l'època, estem com fa 40 anys, de veritat. Inclús pitjor.
És que jo ara que us anava a preguntar si hi ha hagut algun moment en què heu vist la neteja a les botigues millor.
Fa molt de temps. Home, no.
Ara us costarà això.
Em costarà.
Esteu a punt de dir que no.
He estat a punt de dir que no i fins i tot a la meva etapa quan jo estava de presidenta de l'Associació de Veïns de la Platja, que en aquella època l'alcalde era el senyor Forns.
Sí.
I el regidor de Via Pública era en Lluís Mercè.
Sí.
En aquella època
Sí, encara que sigui un aprovat justet.
Sí, un aprovat molt just, però encara es feien algunes coses.
D'acord.
Sí, aquest inclús és, a la platja.
Diguem-ne el millor moment dels darrers anys.
Sí, perquè en aquells moments fins i tot la platja es netejava perquè l'Ajuntament tenia un conveni amb l'àrea metropolitana de Barcelona a través de la Diputació i el tractor que feia la platja Castelldefels arribava fins al Port Ginesta. Tot això es va perdre i no s'ha recuperat. I ara tenim una platja bruta, molt bruta, tenim una platja de 1.600 metres que aquest estiu ha estat impossible poder caminar sense unes espardenyes o unes xancles perquè la quantitat de canyes que van portar els dos temporals encara les tenim. I aquesta imatge que d'un tractor que venia amb una gran pala i els nois recollint les canyes, és que era dantesca, perquè la majoria de les canyes van quedar allà, van quedar triturades perquè passava el tractor per sobre, va ser un autèntic desastre. I el problema és que al meu barri de les botigues mai ve ningú. I per això està com està, perquè ningú té la sensibilitat de dir vaig agafar avui el cotxe, me'n vaig cap allà, vaig a parlar amb els veïns, vaig a veure quines necessitats tenen, em posaran vermell i em posaran de volta i mitja perquè és el que toca, perquè no s'ha fet res, i anem a mirar de redreçar aquesta situació de mica en mica perquè és impossible fer-ho tot de cop.
Com que us volem preguntar,
però que es vegi la voluntat.
Com que us volem preguntar pel Club Natació o Club de Mar, abans no acabem, si haguéssiu d'apuntar així les tres necessitats bàsiques de Botigues i Garraf, aquelles fonamentals que digueu, home...
Pues
una,
mira,
dos i tres.
No passen tant per infraestructura, ara en aquest moment, sinó per servei. Un bon servei de neteja.
Està clar.
Que està claríssim. Una bona i eficient seguretat, que no en tenim. No en el sentit de tenir una comissaria, no, en el sentit de tenir el que hem tingut sempre i que fa anys que va desaparèixer, que era la guàrdia
durant
la patrulla 24 hores. La patrulla 24 hores i un servei de mobilitat. O sigui, el que no és possible és que per venir aquí a fer una gestió o vagis per les costes o paguis 8 amb 19 d'anada i 8 amb 19 de tornada. Això és bàsic. Si al marge d'això, amb un dels solars que tenim, em vols fer... pues una llar d'infants, estarem molt contents.
Però és a dir, la Trinitat, neteja, seguretat i mobilitat. Aquests són els tres aspectes bàsics.
Exacte.
Club Natació, com ho heu vist tot això?
Pues amb molta pena, perquè celebrar el 100 aniversari d'una institució com el Club de Mar i que sigui el mateix any de la seva desaparició, és molt trist.
Què haguéssiu fet?
No m'ho preguntis a mi, no en sé tant.
És que si no us ho pregunto, a mi mateix no m'ho preguntaré.
Jo vull ser molt sincera, no en sé tant. I parlar a toro passat també és molt fàcil.
També és molt fàcil.
Però l'únic que sé és el sentiment.
Aquest sentiment segurament és unànim, eh?
Exacte.
Aquest sentiment de pena, perquè l'entitat no ha arribat al centenari, però tampoc veieu tan fàcil poder dir jo que hagués fet això o que hagués fet allò altre.
No. És que jo penso que tot això ve de molts anys enrere.
Sí, ve de molts anys enrere.
De molts, molts anys enrere. I jo crec que allà ja es van començar a fer les coses malament.
Per tant, hi ha una part d'aquesta història que enteneu, que és el que en el seu moment això no es va fer com s'havia de fer.
Exacte.
Però després no és tan fàcil decidir si d'una manera o d'una altra. I el Club de Mar?
El Club de Mar, una altra perla que tenim aquí. Mira, tenim un edifici nosaltres també al Passeig Marítim de les Botigues.
Que està en una situació...
que ningú ens diu res, però també està afectat per la llei de costes.
Quin edifici és?
Havia estat un restaurant fa molt de temps que es deia Rosamar.
Sí.
Que el coneix tothom.
Sí.
El Rosamar va tancar, després es va obrir un altre restaurant que es va tancar, entre altres coses, perquè va obrir sense tenir llicència.
Això,
aquestes
això.
Coses meravelloses.
Sí, que passen de tant en tant.
A les botigues, sobretot.
A les botigues
passen moltes coses d'aquestes. Doncs aquest local també està afectat i no en sabem res. Jo no sé si potser aprofitant l'enderroc del passeig marítim...
Entenc que en aquest cas el local no està catalogat.
No, en absolut.
L'únic que està en territori,
exacte,
en territori
exacte.
Estatal.
Aquí el que s'ha de mirar és que és el que es farà amb aquests locals, si al final hi ha una licitació i resulta que guanyen les mateixes persones, les mateixes entitats que ara estan en aquests moments, doncs perfecte, i si no s'haurà de donar cabuda amb unes altres empreses, i per què no, posats a fer i posats a donar coses als veïns i a les veïnes de Sitges, potser sí que ens falten escoles bressol i potser sí que ens falten llars pels avis d'aquests de dia, saps? Per poder passar el dia i fer activitats. Potser sí ens calen aquestes cosetes.
Per demanar.
Per demanar.
Però l'Estat és l'Estat i està per veure què dona, almenys en aquest moment. Com veieu el que queda de legislatura?
Uf, amb molta pena perquè no podem fer res. No podem fer res, o sigui, estem amb un govern que no treballa, que no té projectes. A veure, per aquest govern han passat més de 150 milions d'euros per les seves mans. Què han fet? Quin projecte tangible, important, bo per la ciutat has vist? Tu has vist alguna cosa? Res. Escola de música? Que ara arreglarem això? No han fet res. Llavors, què esperem ara?
La vivenda pública no us convenç?
La vivenda pública sempre convenç, òbviament, sempre convenç. Hi hauria d'haver un apartat pressupostari cada any per invertir en vivenda pública, per suposat. És, de les
no hi ha
coses...
discussió aquí.
No, en absolut. Dret a un sostre i digne, tothom l'hem de tenir. I l'Ajuntament hauria d'invertir i més. I celebro la compra d'aquestes vivendes i celebro aquesta construcció. Només faltaria. Però és que al marge d'això no hi ha res.
Anava a dir, és el que més celebreu de tota la resta.
Òbviament, ja. Sí. Òbviament, sí. Sí, perquè això representa que molts vilatans i vilatanes podran fruir, podran gaudir d'una vivenda en condicions que ara no tenen o que fins ara no els hi ha estat possible d'accedir. O sigui que sí, benvinguda.
Per tant, l'única alternativa que veieu és un canvi de govern.
Totalment. I per això lluitarem. Per això estic aquí, per lluitar.
I creieu que hi haurà possibilitat... perquè ha costat molt també aquesta legislatura, com ho dèieu, que l'oposició vagi d'una forma més unida que fins ara?
Si tots tenim molt clar que el que volem, que l'únic benefici i que l'únic beneficiari és Sitges, jo crec que sí que ho podem aconseguir. És que és l'únic que ens ha de moure. Per això crec jo que el meu partit, com a Margalló, com a partit municipalista... Clar, jo no tinc ínfules de Generalitat, de Diputació, d'arribar a altres puestos. El meu és vetllar per casa meva. I casa meva és des d'allò on visc fins la teva ràdio.
Clar, no... Temo al final, però és clar, com que no era candidata, no us vam preguntar mai, és el primer cop que esteu en política?
Sí, mai de la vida.
Mai de la vida?
No.
Jo
sóc api.
D'acord, sou agent de la propietat immobiliària, però en política no us hi havíeu ficat mai.
No, mai de la vida.
I de moment, diguem-ne, amb intenció de continuar-hi.
Totalment.
I us agrada?
Pues la veritat és que sí.
Sí?
Sí, m'agrada moltíssim.
Doncs digueu-nos què és el que no us agrada especialment de la política.
Aquests contubernios que veig i aquestes coses. Sincerament, jo me'n recordo... Sí, jo me'n recordo un periodista quan a la precampanya em va preguntar i què és el que penses que falta en aquest ajuntament? I jo, molt pauita, vaig contestar, amor.
Amor?
Amor.
Home, doncs no és una mala...
Amor.
No és un mal concepte.
I em va mirar i vaig dir, sí, dic, és que si tinguéssim... més cura
no, no està
tots
la legislatura de l'amor, no?
Clar, si tinguéssim més cura a tots nosaltres, si de veritat volguéssim lluitar per fer un Sitges millor, que l'hem tingut, ostres, és que seria tot tan bonic, fins i tot un govern sense oposició, que tots tinguessin cabuda, potser és una utopia.
Home, esteu molt ecumènica, gairebé.
Potser és una utopia. Sitges ho ha tingut,
Bé, hi ha hagut moments millors, sí.
Sí, hi ha hagut moments millors.
Que hi ha hagut més amor que amargor.
El que passa és que sí, que és impossible amb aquest govern que tenim pensar que pots fer alguna cosa amb ells, perquè si tenint el poder no han fet res, imagina tenir-los com a company de viatge amb un possible e hipotètic episodi de govern.
És més fàcil això de la política que ser gent de la propietat immobiliària?
No.
Perquè té la Marinera, suposo que deu ser això, eh?
Bueno.
D'escriptura en escriptura i de notaria en notaria.
Bueno, sí, sí, és complicat, és complicat. Però bueno, m'agraden les dues coses, de moment les puc compaginar. M'està agafant molt més temps la política que...
Això ho crec, perquè està un plec de mil fulls, sí, ja m'explicaràs tu com estudies això.
Però bueno, estic
Helen contenta, Alonso, gràcies.
A tu. Ja a tu per convidar.
Ha estat més fàcil que no
sí,
semblava?
Sí, bé, doncs sí, la ja veritat està. És que estic contenta.
El bateig d'Helena Alonso, que la continuarem tenint, òbviament, com a portaveu del Margalló per les botigues i Garraf. Gràcies de nou.
Moltes gràcies, Vicenç.